Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 27 minuts, un apunt abans de saludar la Míriam Morató. Isidre Also diu al seu perfil de Twitter, assenyala unes quantes dades que segurament els podran interessar. Al Garraf, les dades d'atur del mes d'abril reflecteixen el daltabaix del mercat laboral, amb un total de 9.912 persones sense feina, un 11,4% més que el mes anterior i un 22,42% més a la comparativa interanual. Amb una taxa del 13,57%, el Garraf és la novena comarca de Catalunya amb més atur registrat. De nou, cal reconèixer la vulnerabilitat d'un teixit econòmic que palesa una excessiva dependència en relació amb els serveis adreçats al consum final. Algunes dades que també serveixen per contextualitzar allò que ja, òbviament, és Vox Populi, amb comarca que viu especialment del turisme i municipi que viu especialment del turisme, el que estem vivint és, òbviament, un cop econòmic molt fort per moltes famílies. Bé, primer de maig, carrer primer de maig, Las Vegas, un històric, un dels pocs històrics que queden del carrer primer de maig. Míriam Morató, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Com heu viscut aquest mes llarg de confinament, Míriam?
Doncs mira, com tothom, a l'expectativa de les notícies diàries i doncs com evoluciona la situació de la pandèmia, doncs per preveure com ens en podem sortir.
Jo no sé si, vaja, no cal ser massa intel·ligent, els locals d'oci nocturn és els qui ho tindran més difícil per tornar a l'activitat, no?
Doncs sí. Jo també tinc aquesta impressió generalitzada, és normal, tot el sector de l'hostaleria estem patint moltíssim doncs aquesta crisi i el sector de l'oci nocturn dintre de l'hostaleria, doncs sí, és el que més patirà aquesta crisi, el que estem patint més, perquè segons com evolucionem, doncs tenim prevista la reapertura de les activitats en principi per la fase 3, però lògicament s'ha d'estar molt al tanto dia a dia de veure com evoluciona, si anem passant de fases i tots els protocols que haurem de fer servir doncs per donar la màxima seguretat tant als treballadors com als clients.
Clar, i una obertura de l'activitat amb unes condicions que, vaja, és que ens costa, suposo que li deu costar a tothom i encara més a la Míriam que hi ha viscut tota la vida en aquest entorn. No sé com es pot contemplar la vida nocturna en el marc d'aquestes condicions així tan draconianes.
A veure, tot passa per adquirir uns hàbits que fins ara ningú teníem a nivell particular, val? Passa per adquirir uns hàbits i ser conscients de que s'han d'adquirir aquests hàbits. O sigui, està clar que la gent no podran anar a un bar musical o a una discoteca com anaven fins ara, però de la mateixa manera que quan et lleves doncs tens un hàbit de higiene personal, doncs hem de ser conscients cada vegada que sortim de casa, encara que sigui per anar al supermercat a comprar verdura, on sigui, hem d'adquirir aquests hàbits, interioritzar-los dins de les nostres costums. I anar a prendre una copa en un bar doncs requerirà de que aquests hàbits estiguin presents.
Esclar, prendre...
I s'apliquin.
Sí, esclar, prendre una copa a una certa distància, diguem-ne que per aquells que diuen, oi, és que esclar, el caliu, bueno, és cert, oi? Esclar.
Durant una època, esperem que sigui el més curta possible, que arribem a trobar els medicaments, els tractaments, la vacuna que necessitem doncs, per passar aquest malson, durant una època, doncs bé, haurem de fer així. Aleshores, bueno, ens estan dient que possiblement, quan arribem a la fase 3, podrem obrir amb un 30% d'aforament. Això permetrà que la gent pugui estar amb una certa distància social. Clar, aquí hi ha una responsabilitat tant de l'empresari de donar les eines suficients perquè hi hagi seguretat dintre les locals i també hi ha una responsabilitat privada de cada persona de ser conscient doncs, de que ha de guardar aquesta distància. És més difícil, sí, clar, és més difícil. El sector de l'oci és el sector de la sociabilització, no? I en aquest sentit serà més difícil. Però, bueno, hem de fer-ho. No ens queda un altre que fer-ho.
No sé si, veja, segur que en algun moment heu fet números de com, de com afrontar aquesta situació i fins a quin punt surt a compte o surt a compte esperar-se o surt a compte obrir o...
Mira, jo els números a casa, a la família, encara no els hem fet. No els hem fet perquè estem dia a dia veient com evoluciona tot.
Vols dir que no val la pena fer-los, no?
Bueno, és que això canvia per dies, no? Aleshores, a mi que em diguin que puc obrir a la fase 3, avui no sé quan serà aquesta fase 3. Es contemplava que fos el 10 de juny, sembla ser que Catalunya no entra a la fase 1, amb la qual cosa això ja se m'allarga possiblement 15 dies més. Clar, si això s'allarga, pues, no val la pena fer números avui, m'entens? Realment és una situació a curt termini molt difícil, molt crítica pel sector nostre, val? Perquè obrir amb un 30% d'aforament realment no cobreix els números, està clar, està claríssim. Aleshores, clar, ja venim tancats des del mes de març.
Sí.
No de l'11 de març, que va ser, el 14 de març va ser el dia del decret, sinó que Las Vegas, per exemple, ja va tancar dies abans, quan hi va haver la recomanació de la Generalitat de Catalunya, que ens recomanava doncs, no obrir, la vam acatar ràpidament, i aquell divendres, ja, dijous divendres, nosaltres ja no vam obrir. Vol dir que venim, estarem 3-4 mesos amb una activitat tancada al 100% amb zero d'ingressos. Clar, aquí has d'afegir obertura al 30%.
Al 30%? Quantes persones poden ser, Míriam?
Home, en el cas nostre, el 30% de l'aforament són 30 persones.
30 persones.
Clar, o sigui, mantenir l'infraestructura de Las Vegas amb el personal que tenim, amb les despeses fixes que hi ha...
Està clar.
Està clar, vull dir, és que ni a Las Vegas li dubto que a ningú li surtin els números. Val? Aleshores, ja et dic, no els faig perquè no busseu-los, bueno, els tinc fets al cap, a veure si m'entens.
No, i tant, sí, t'entenc.
Però no vull pensar-hi gaire, saps?
No.
Aleshores, doncs bé, sobre la marxa anirem fent.
Esclar, veníem ja d'un històric d'un primer de maig en què els responsables de molts locals ja dèieu alguna cosa s'ha de fer en aquest carrer per revitalitzar l'oci nocturn perquè d'alguna manera es pugui retrobar aquell oci nocturn que capitalitzava l'interès de moltes persones quan venien a Sitges, etc. La Míriam, no cal ni dir-ho, forma part del local més històric de tots els històrics del primer de maig. Esclar, no sé fins a quin punt, i ja que portem un matí també mirant òbviament, la part positiva que també s'ha de mirar d'aquest assumpte, si tot això permetrà una certa, no sé si dir, reformulació de les coses o no?
A veure, nosaltres, com a carrer Primer de Maig, carrer del Pecat, lògicament també estem preocupats de com està l'evolució d'aquest carrer durant els darrers últims anys. Val? Aleshores, és per això que, justament abans que passés tot això, per les dates del gener, hem fet una associació, que és l'associació de bars del carrer del Pecat. En aquest moment som només 4 establiments adherits, perquè ja et dic, és molt recent.
Quin sou, Míriam?
Ara mateix estem Pachito, Everlasting, Las Vegas i el Rich Monkey. Val? Però amb portes obertes de que tothom, encara que no sigui del carrer, es pugui afegir amb aquesta associació.
D'acord.
Val? Que el que pretén és dinamitzar, lògicament, l'oci al carrer del Pecat, però a més dinamitzar l'oci nocturn a Sitges. Per això dic que és una associació que, tot i que es digui d'aquesta manera, està oberta a que qualsevol local d'oci nocturn s'hi vulgui afegir. Aleshores, doncs, bueno, és una associació acabada de néixer, tenia moltes idees, moltes coses, molts projectes de col·laboració amb l'Ajuntament, amb turisme, doncs perquè realment l'oci sigui de nou una oferta turística que li doni també valor a Sitges.
Perquè abans del coronavirus...
Sí.
L'oci ja patia de, no sé si dir que d'una malaltia, no?
Bueno, a veure, l'oci ha patit molt amb la crisi anterior, l'any 2008, 2009, 2010, realment va ser horrorós, vull dir, van caure molts locals al carrer, i bueno, amb la pata doncs, que han obert altres locals que no són pròpiament de l'oci nocturn, i en aquest sentit s'ha perdut l'essència del carrer, val? Però... Primer m'ha dit que les últimes temporades no han estat dolentes, a l'oci nocturn, al contrari.
D'acord.
Hem estat treballant bé, i amb aquest aspecte volíem continuar treballant bé i dotar-nos de més garanties, de més qualitat, de més publicitat, de més promoció, perquè això anés a més.
D'acord,
no?
deixa'm fer-te un apunt aquí, perquè ningú com tu ens ho sabràs dir. Quan dius que s'estava treballant bé, també et refereixes a que des d'un punt de vista de l'ambient de nit,
sí,
també era un bon ambient de nit?
Sí, no puc dir-te que no. Ja et dic, han sigut èpoques, any 2008, 2009, 2010, van ser èpoques molt dures.
Sí.
La gent habitual del carrer, doncs, per circumstàncies econòmiques, va deixar de venir i va haver un tipus de públic doncs, que no ens agradava pel carrer.
Uh-huh.
Però, bueno, això s'ha anat remuntant.
Per tant, diguem-ne que no s'estaria en una mala posició per continuar en aquest camí i intentar consolidar, com deia la Míriam, una oferta nocturna que tornés a capitalitzar l'interès de molta gent que vingués a Sitges.
Per suposat que sí. Sí. Ara tenim a curt pla, doncs, bueno, les previsions són dolentíssimes, lògicament, ja et dic, quan a nosaltres ens permetin obrir per a 4 mesos que estarem tancats a porta tancada amb uns ingressos zero,
uh-huh,
val? Venint d'un hivern, que bueno, els hiverns a Sitges és algun son.
Sí, sí, i tant.
I a curt pla, aquest any, doncs serà una situació molt complicada, però jo animo a tot el sector de l'oci nocturn que no abandoni, que resisteixi, perquè hem de treballar perquè això canviï i a la que puguem obrir activitats i l'economia, primer la sanitat, recuperi, l'economia es pugui començar a recuperar, hem de lluitar per tenir un oci nocturn a Sitges, que és el millor que hi hagi.
Has anat a Las Vegas algun dia d'aquests? Encara que tot buit, tancat, no sé.
Però, home, passat.
Has passat?
Sí, sí.
Inevitable, suposo, passar-hi?
Home, a veure, fa molta pena, la veritat. Veure, bueno, passar pel carrer i veure, bueno, pues, tots els establiments tancats, no només del carrer de Pecat, sinó, bueno, pues, tot el poble, no?
Uh-huh.
És molt trist, sí.
Impressiona,
no, uh-huh. Impressiona.
Segurament per això aquestes paraules de l'Òscar Estòver o de Miquel Ferrer, és a dir, tenim aquella sensació de que hi haurà moltes ganes de tornar.
Bueno, no? Jo ho espero. A veure, nosaltres, des de la part de l'empresari, lògicament tenim moltes ganes de tornar a obrir, de tornar a donar servei, de donar una altra vegada doncs, un espai de diversió i de esbarjo pels clients, no? Per nostra banda hi ha moltes ganes. Espero que per la banda dels clients jo també hi sigui aquestes ganes. Lògicament, ho espero, ho dic jo i ho espero, vaja.
I com li preguntàvem a en Miquel Ferreres, si hagués de demanar alguna cosa a l'Ajuntament, la Míriam Morató, què demanaria?
Si hagués de demanar? Doncs mira, jo estava fent una reflexió ara aquí, abans que em truquessis.
Sí.
I penso doncs, que Sitges, bueno, Catalunya, fins ara, aquests darrers anys, ha rebut una quantitat enorme de turistes. No sé, molts milions de turistes. D'aquesta part hi ha un bon tros d'aquests pastís que, lògicament, venen cap a Sitges, doncs perquè hi ha una bona feina darrere, tant del sector d'hostaleria, com de turisme, com de l'Ajuntament. I estem, a més, sota el paraigües de la marca Costa de Barcelona, no?
Mm-hmm.
Clar, jo penso que d'aquí endavant això canviarà bastant, perquè el que fins ara era molt fàcil agafar un avió i venir a Sitges o a Barcelona a passar un cap de setmana o a passar 3 o 4 dies perquè realment era econòmic, el preu d'aquests avions o d'aquests passatges s'encarirà i no tothom podrà viatjar com fins ara ha viatjat moltíssima gent perquè serà més car, no?
Uh-huh.
Clar, tot això què vull dir? Que entenc que hi haurà una reducció dels afluents dels turistes que arribaran a Catalunya i Sitges hem de fer l'esforç enorme a nivell de les institucions, de locals, privats, de tot, hem de fer l'esforç enorme perquè estiguem a primera fila, a davant, que siguem els millors. Ja ho som, eh? Ja ho som. Però hem de ser encara més, encara millors. Hem de ser més nets, més educats, més tot. I donar els millors serveis perquè gran part d'aquest turisme, que encara arribarà, però que serà menys, doncs escolleixi Sitges com a turisme final, com a destí.
Això és un desig gran, eh?
Bueno, tu m'has dit que fes la carta.
Sí, sí, oi tant.
Jo la faig.
Bé, més que la carta de Reis, la carta de l'Ajuntament, ja no.
Val? I també m'agradaria molt, i és algo que des de l'associació de bars de Carrer del Pecat demanem, és que l'oci nocturn formi part d'aquesta oferta que Sitges dona amb els turistes. Ens comprometem a doncs, donar qualitat de servei, de locals, de tot, però necessitem que també, necessitem, no, és que hem d'estar-hi. Vull dir, igual que hi ha una xarxa enorme i preciosa del sector comercial, el sector de l'oci nocturn ha d'estar-hi. I ara ha de ser un reclam, ha de ser un reclam per tota aquesta gent que vinguin a Sitges també.
Doncs aquests són els desitjos que queden sobre la taula, en espera que les fases vagin avançant i, òbviament, també els locals d'oci nocturn puguin obrir les seves portes i ben aviat, quan tot això passi, tal i com les obrien.
Sí, estem a l'espera de que tot això evolucioni el millor possible, a l'espera doncs, de que des del sector ens diguin els protocols que s'hauran de fer als locals doncs, per donar la màxima garantia de seguretat als treballadors com als clients, i doncs, que això vagi evolucionant en mica i anar a poder restablir l'activitat fins a arribar al 100% com estàvem abans.
Míriam, gràcies, sort.
Moltes gràcies, adeu.
Gràcies, adeu-siau.
Adeu.